Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Molt benvinguts a un nou episodi de Surfejant al Desordre. Soc la Maria Baluan, d'Ordenat.homes, i m'escoltes a Ràdio Fabra, la ràdio del barri. A l'episodi anterior vaig compartir diverses eines per reflexionar i millorar la convivència a la llar i establir relacions més satisfactòries. I a la part natura ja coneixem els tòtems de l'hivern, la primavera i l'estiu. Avui us presentarem els tòtems de la tardor i, com que s'apropa el final de curs escolar, parlarem sobre infants i ordre. Abans, com de costum, vull donar-vos les gràcies pel temps que dediques a escoltar aquest programa i, sobretot, per aquestes consultes que em feu arribar, ja que m'ajudeu molt a ser més específica i atendre situacions reals. I donar-vos eines que pugueu implementar avui mateix, ja que aquest programa és per a vosaltres. I avui hi ha diverses consultes que engloben temes com roba, joguina, llibres i manualitats. Les anirem compartint més o menys per aquests temes i comencem amb els primers.
Hola, què tal? Som una família de quatre, esperant un cinquè, i vivim a una casa que no és molt petita, que té dos plantes, i la planta de dalt està a la zona de descans i de vestir-se, i la planta de baix està a la zona d'estar. La cuina, la sala de jocs, l'estudi... I necessito dos consells en dues direccions. La primera és el tema de la roba, de com involucrar els meus fills en l'ordre i la gestió de la seva pròpia roba, perquè és una tasca que no s'acaba mai, i ells no són massa responsables d'això, tot i que ho intentem, saben plegar-se la roba, però la pràctica costa molt que s'hi posin, deixen la roba tirada al terra constantment, quan es posen el pijama, quan van a la dutxa, els hem d'estar molt darrere de que no deixin la roba al terra. Sembla que no li donen massa importància, potser no la té, però a nosaltres ens posa una mica nerviosos el tema de la roba al terra. I l'altra va més encaminada a l'ordre que seria en la sala de jocs, de com podem emmagatzemar jocs grans com puzzles o camions de joguina, coses d'aquestes que són difícils d'apilar però que a la vegada han d'estar accessibles, perquè si no el que passa és que no hi juguen i s'acaba convertint en un cementiri de joguines. A veure si ens podeu ajudar. Moltes gràcies.
Hola, doncs mira, nosaltres tenim un fill de 5 anys i un petit de 2 mesos, i fins ara hem tingut la sort que anàvem bastant bé, sobradets d'espai, de roba i de tot, els armaris, però ara se'ns comença a complicar. Fins ara no ens calia ni fer el canvi d'armari, si no volíem, ho podíem tenir tot a l'armari. Roba d'hivern, d'estiu, de tardor, primavera. Però ara ja la cosa es complica. Llavors, no sé si alguna idea que ens puguis donar i algun truquet també per com guardar bé la roba així de tan xic de nadó, que a vegades costa una mica de veure el que tens a sota del calaix, perquè són peces molt petites, i si la poses una damunt de l'altra no saps què tens al cul del calaix. A veure quina idea ens proposes. Moltes gràcies.
Molt bé. Ja veieu que avui els temes són profuns. El que compartiré té una base pedagògica i filosòfica consistent, i per una altra, la meva experiència. Les pedagogies que amb les que jo sempre he vibrat i m'acompanyen són la Waldorf, la Montessori, la de Freinet i la saviesa nativa americana. La pedagogia Waldorf prové de Rudolf Steiner i es basa a respectar els cicles naturals i el desenvolupament harmònic de l'humà amb la naturalesa. La pedagogia de Maria Montessori és fomentar la independència de l'infant i el respecte a l'entorn i als semblants. A la pedagogia de Freinet, el nen descobreix per si mateix la major part del que aprèn. I els ensenyaments natius americans estan basats en respectar-nos tots els germans que compartim la mateixa mare terra. I la meva experiència són més de 30 anys com a cangur, en nens de molt diverses edats, des de bebès fins a adolescents, ser monitora de lleure, professora d'extraescolars a Loja, actriu especialitzada en infantil i contacontes. Convidar els infants a ser ordenats. L'humà és ordenat per naturalesa i tots passem per la denominada etapa de l'ordre, que és al voltant dels 2 anys i es caracteritza per l'interès de l'infant en posar les coses en ordre, per tamany, per colors, un darrere de l'altre. Pot durar més o menys temps, però tots passem per ella i ajuda el cervell a madurar. Vol dir que el cervell està madurant. Els nens no tenen l'habilitat de recollir, perquè encara no han après com es fa. Ni els nens ni els adults, excepte excepcions, els agrada recollir. Psicològicament, en l'ésser humà, l'acte de treure les coses implica satisfacció, però recollir, guardar i ordenar implica rebuig, excepte en algunes excepcions. Per això, no és que els infants no tinguin traça per ordenar, sinó que no entenen com funciona el procés i hem d'inculcar-los establint normes i rutines. Es necessita temps per aprendre. La psicologia infantil ens diu que requereixen un mínim de 66 dies perquè un nou hàbit o rutina es torni automàtic. En adults són mínim 21, però en els nens són mínim 66. I el cervell no pot crear 2 hàbits simultanis. És a dir, si volem que reculli la roba i es faci al llit, primer serà que reculli la roba i un cop després d'aquests 66 dies, instaurat l'hàbit, llavors que es faci al llit. Per això és molt important posar-li-ho fàcil. Crear zones de joc i dormitoris accessibles a l'infant promou la creació i manteniment d'aquestes rutines d'ordre. El cervell humà es cansa de prendre decisions i quantes més opcions té per triar, més estrès es genera. En adults, quan les opcions són més de 3, ja s'activen mecanismes d'estrès, que augmenten en cada opció afegida. Per un nen, triar entre 2 opcions ja pot ser tota una feina. Imagineu si han de fer-ho amb més de 2. Per això li facilitem molt la vida si no els fem triar entre més de 2 opcions. Claus universals per fomentar els hàbits. Predica amb l'exemple. Som l'exemple de conducta dels nostres fills. Tot el que veuen a nosaltres el repeteixen el després. Repetiran el que fas, no el que els hi dius. Són el mirall més honest que es pot tenir. Compleix el mateix que els exigeixes. Tracta de complir tu primer amb el mateix que els exigeixes a ell, perquè no serveix de res parlar-los d'ordre si casa nostra cada dia és un petit caos. Això és una incoherència entre el que diem i el que ells estan veient. Mantenir l'ordre. Hi ha diversos estudis que han demostrat que es tendeix a tirar o deixar tirades objectes en els llocs on ja n'hi ha altres objectes llançats. I no obstant, en els llocs que estan ordenats ens comportem de manera ordenada. Llavors, nosaltres tenim la responsabilitat de crear i mantenir l'ordre que volem transmetre. Accions encadenades. Establir accions encadenades ajuda al nen. Comunica a l'infant que després d'una acció ve una altra, de manera que a l'activitat de jugar li segueix la de recollir joguines. A l'activitat de menjar li segueix portar el seu plat a l'aigüera. Si ens traiem els mitjons, el portem al cistell de la roba bruta, i així successivament. D'aquesta manera, saben què fer i a més poden predir el que passarà. Són molt interessants les targetes visuals, adequades a l'edat de cada infant. Perquè als nens els encanta col·laborar. Som éssers gregaris i la tendència natural és buscar el bé major. I el que és millor per tots, als nens els agrada molt fer la seva part de la feina. I com a punt personal, es comença des de nadó. A partir dels 3 mesos, tu ja pots explicar, mentre ho vas fent, al teu nadó, que tornem al seu lloc allò que hem utilitzat, que després de menjar renten els plats, mentre veu com rentes els plats, que després de dormir es ventila i es fa el llit, etc, etc. Roba. La roba és tot un tema en el que es treballen moltes dinàmiques i mereix un episodi específic. Però no vull deixar les consultes sense alguna invitació. Llavors, en el cas dels dos germans, que aviat seran 3, jo et convido a fer un calendari d'aquests 66 dies en els que posarem atenció a agafar la roba bruta i deixar-la al cistell. Cistell de la roba bruta. Que siguin grans i amb tapa. Si el cistell és petit i sense tapa, la roba caurà del cistell i es quedarà pel terra. I el que no volem és que hi hagi roba al terra. La ubicació del cistell, doncs el lloc on més habitualment facin el canvi de roba. Si és a la seva habitació, a la seva habitació. Si seria al quarto de bany, al quarto de bany. O com en un lloc comú que podria ser algun lloc estratègic del passadís on tothom hi pot accedir. Per què el calendari? El calendari servirà per controlar què feu aquests 66 dies que han de ser simultanis. És a dir, si ens descuidem un dia, hem de tornar a començar. Això s'ha de tenir en compte. Han de ser 66 dies, un darrere l'altre. Llavors, què fem? Cada dia podem fer un dibuixet o pintar-lo o posar-li un comet i, a més, serà divertit i no ens oblidarem. Per a la família dels dos germans, doncs ara toca habilitar un espai per la roba que no és de temporada. Perquè com que ara l'armari el comparteixen dues persones, la forma més fàcil és tenir a mà tot el que ens posarem en el dia a dia a la temporada. I recordeu que queda pendent aquest episodi específic sobre roba, on compartiré moltes més eines.
Hola! Doncs aquí tenim un fill que, tot i que li agrada molt jugar, no li agrada tant recollir. Alguns jocs és més fàcil perquè ja tenim el racó específic dels jocs de taula i té molt clar que és allà i ja està, però per la resta de tipus de joguines no tenim espai en un sol lloc com per poder-ho classificar com per tipus de joguina. Llavors, al menjador ho guardem en diferents armaris, o, per exemple, en aquest sac, el tipus de saquets oberts, que és un sac bastant gran i caben moltes joguines. Quin és el problema? Doncs que si són a l'armari no se'n recorda que existeixen les joguines i del saquet, doncs allà queda tot barrejat i igual, les joguines de més a baix com si no existissin, les de dalt tampoc acaba de ser tan atractiu i ja no li crida l'atenció. Aleshores, ens agradaria que si tinguéssiu alguna idea que ens permeti doncs emmagatzemar aquestes joguines de tal manera que les tingui el nostre fill a la vista, però que quedin ben ordenadetes. Gràcies!
Hola, la meva consulta és quan tens un bebè que, bueno, que va corrent una mica pel menjador i tens algunes joguines perquè vols que siguin accessibles, com les deixes una mica ordenades, o bueno, que una mica que hi sigui que hi pugui accedir i les pugui agafar, però que no estiguin escampades per tot arreu. No sé si teniu alguna idea. Gràcies.
Ordenar joguines. Hem de tenir clar que hem de diferenciar entre zona de jocs i magatzem de joguines. En els primers anys, els nens juguen, però no a la seva habitació, sinó on està la resta de la família que faci l'activitat. Després, amb l'edat, comencen a voler més privacitat. Llavors, es va traslladant aquesta zona de jocs més com cap a la seva habitació. Aquí la invitació és que utilitzem una part de l'habitació com a magatzem de joguines on estan guardades i no es veuen ni són accessibles perquè és un magatzem. Les joguines estan descansant. És a la zona de jocs on els objectes han d'estar visibles i accessibles per l'infant. Això ho diu la pedagogia, no és només meu. És interessant que estiguin representats les quatre categories de jocs adequats a l'edat de l'infant. Aquestes quatre categories són el joc motor, que és basat en el moviment que desenvolupa l'activitat motora, i l'equilibri, com les bicis, els patinets, les baldufes, els sonalls, cosir, coses d'equilibri. El joc simbòlic, que és el joc de fer com si, que són imitar les situacions de la vida quotidiana, els ninots, les casetes, els cotxes, les disfresses. Això els ajuda a descobrir intel·ligències múltiples, assimilar l'entorn, ampliar el vocabulari. El joc de construcció, que són els que desenvolupen l'atenció, la paciència i la precisió. Ajuntar, afegir, muntar els legos, els circuits de pilotetes, de bales... I els jocs de regla, que fomenten les habilitats socials i treballa tot el fet de guanyar i perdre, esperar el teu torn, l'atzar... Són tots aquests jocs que segueixen unes regles en conjunt, que són domino cartes, jocs de taula, les bitlles, els futbolins... Llavors, el primer que es recomana és fer una separació de les joguines per ús. D'ús diari, màxim 3 o 4 joguines. Ús de tant en tant, màxim 4 o 5 joguines. I aquelles joguines amb les que no es juguen, és millor guardar-les fora de la vista i després prendrem una decisió. Penseu que si han d'estar representades, ha d'haver-hi un representant de cada tipus de joc, només amb un ja en tenim 4 joguines. Perquè l'infant estigui interessat en totes les seves joguines, es recomana fer rotació. És a dir, tenir un número limitat a la vista i la resta de joguines guardades fora de la vista i canviar-les cada setmana o quan tu decideixis. D'aquesta manera, a més de donar la sensació de tenir joguines noves cada setmana, sabrem en quina, o cada X temps, sabrem en quines juga i en quines no, el que farà que puguem descartar amb facilitat les que no li agraden i prioritzar les que sí. En la rotació de joguines és interessant mantenir aquests números. 3-4 joguines a la vista a la zona de jocs. Unes 4 joguines a la vista en la zona d'emmagatzematge en el mateix espai de joc. I la resta de joguines guardades, sense que es vegin i sense que siguin accessibles. A mesura que l'infant creixi, doncs es pot ampliar el nombre de joguines a la vista. Recordem que volem posar-li fàcil a l'infant i no afegir estrès amb la presa de decisions. Llavors, tenir 4 joguines entre les que triar ja és un gran número. A punt des de la sabidoria nativa americana en quant a nombre de joguines. Tenim 2 mans. Per tant, tot el que supera aquest número és excés. Per evitar els cementiris de joguines dins de les llars, què fem amb les joguines amb les quals no juga? Si és perquè la joguina està trencada, la deixem anar al seu lloc adequat. Si és perquè no li crida l'atenció jugar amb aquesta joguina, segons l'edat el que farem és... Menors de 4 anys, tu decideixes el que cal fer. Dels 5 als 10 anys, juntament amb l'infant, decideixes què cal fer, si donar-ho, guardar-ho, vendre-ho, i respectem la seva decisió, encara que prefereixi quedar-se al tractor mig trencat de plàstic de la tia de Flora i deixar anar al pedagògic joc de fullets de fusta fets a mà. Més de 10 anys, l'infant decideix què fer amb aquestes joguines amb les quals no juguen i són els encarregats de portar-les on calgui. Els podem orientar, però seguint respectant la seva decisió. Si és perquè la joguina li ha quedat infantil i no hi ha cap germà més petit o en projecte, donar-lo, vendre, regalar-ho... A més d'alliberar la llar d'objectes obsolets, els ensenyem que la vida canvia i el canvi és positiu. Així com els arbres de fulla caduca deixen les seves fulles quan arriba el moment i en fan de noves, deixar allò que ha passat dona espai perquè arribi lo nou i això els servirà al llarg de tota la vida, no només amb les joguines, sinó amb feines, relacions, amistats... Amb les joguines que tenim dubte, les guardem en una caixa fora de la vista i cada 6 mesos obrim aquesta capsa i preguntem. Llavors, jo sempre convido que es faci a l'època pre-Nadal i a l'època pre-final de curs. on col·locar les joguines? En el lloc en el qual l'infant acostuma a jugar. Si és al saló, si és al menjador, si és a la cuina... Localitzar un petit espai on col·locar les joguines que estigui a la seva alçada i recordem que més de 4 joguines a la vista és accés. Així que el lloc petit és realment un lloc petit perquè els infants realment no necessiten més. Tota la resta, la zona de magatzematge. Per regla general, vale, fins als 3 anys jugarà sempre on se senti acompanyat, que és el lloc de la casa on més es convisqui. Dels 3 a 5 ja continuen sent aquest espai, però un lloc una mica més apartat si està a prop d'aquest lloc on es fa la vida. Entre els 6 i els 10 anys, depenent de cada infant i de la configuració de la casa, passaran temps en el saló, allà on estigui més la família, i temps també a la seva habitació. I a partir dels 10 anys passaran cada vegada més temps a la seva habitació. Durant el tercer septenni, que és dels 14 als 21, ja creen les seves pròpies normes i la seva independència. La zona d'amagatzematge serà el lloc on vulguis que visquin la resta de joguines. I et recordo que no han d'estar a la vista ni ser accessibles. Decideix l'espai més còmode per a tu i per a la llar. La seva habitació, l'oficina, un quart de magatzem... I no puc acabar la secció joguines sense parlar de quina és, segons la sabidoria nativa americana, la millor joguina del món. La més important, pedagògica, personalitzada i interactiva. La millor joguina del món ets tu i el teu temps. Les experiències i les vivències són el que més perduren i influeixen en la ment del petit. Deixarà apartada una joguina quan no sigui del seu interès, però sempre recordarà allò que hagi compartit amb tu. Al món venim sense res i marxem sense poder endur-nos res. L'únic que tenim és la felicitat de fer el que fem mentre ho estem fent amb qui ho estem fent. Deixem de donar tant de valor al nombre de joguines i prioritzem el temps de qualitat amb les generacions que creen el futur. Què necessiten els infants durant el primer septenni, que és de 0 a 7 anys? Presència, amor i seguretat. Què no és tan necessari? Tecnologia, estrès i incoherència. El teu fill farà el que tu facis, no el que li diguis. Si et sentes a estar bé tu, si l'ensenyes amb l'exemple a confiar i buscar l'opció més amorosa, farà el mateix. Si no, repetirà els mateixos patrons familiars que tant volem evitar, però que es poden continuar repetint. Joc creatiu. La imaginació es desenvolupa si li permetem fer-ho. Joguines realistes a edat primerenques no afavoreixen la imaginació. Els estudis han demostrat que és més positiu crear amb allò que tinguem a l'abast aquells escenaris o les joguines amb les que vols jugar que comprar-les ja fetes i amb tot luxe de detalls. És més positiu per al desenvolupament de la imaginació fer un tipi amb pals d'escombra, cordill, llençols o capses que muntar un ja preparat. Que sí, és cert que és molt més maco i fàcil, però els fem perdre tota l'estona de idear com fer-ho, triar el que necessiten per fer-ho, demanar als adults allò que han decidit que necessiten, tota l'estona de construir el tipi, gaudir d'allò que ell ha creat, desmuntar el tipi, tornar cada cosa al seu lloc i adonar-se'n que tenen espai per al dia següent crear un vaixell o un coet o un circ... Michael Ende ja va advertir sobre aquest fenomen de la joguina hiperrealista l'any 1972 a la seva novel·la Momo, premi del llibre juvenil alemany l'any 74. I et recomano tornar a llegir. Doncs considero que és dels llibres imprescindibles a rellegir cada 10 anys. Ai, i per si de cas no saps el que és un tipi, els natius americans, les tribus que són nòmades, són aquestes cases que construeixen amb pals i pells de búfal.
Hola, un dels meus dubtes és que tenim la llibreria de tots els contes i llibres infantils a l'habitació del meu fill, molt, molt plena ara ja. I evidentment no volem tirar-los, els contes, i donar-los tampoc encara perquè tenim un altre nen. Llavors, el dubte seria quina idea podríem fer per no ocupar tant a la llibreria, però seguir-los guardant un temps més. Gràcies.
I parlem de llibres. Com crear una biblioteca coherent, fàcil de gestionar i que faciliti el dia a dia? Els llibres són com els amics. No cal tenir molts, cal tenir els millors. Aquests millors variaran d'un infant a un altre, d'una persona a una altra. El primer punt a tenir en compte és que els infants creixen i els llibres per als 6 mesos doncs no els seran d'interès als 4 anys. I al llarg de la vida, els nostres interessos seguiran canviant, perquè a la natura tot és canvi i evolució. Quina és la manera més fàcil, pràctica, pedagògica i eficaç per tenir un nombre grandíssim de llibres sense ocupar molt espai a casa? Les biblioteques. Per què tenir la casa inundada de llibres quan els llibres tenen les seves pròpies cases on de forma gratuïta estan a l'abast de tots? Amb l'afegit de ser una rutina, la d'anar a la biblioteca, on oferim a l'infant temps de qualitat, l'aventura de trobar el llibre ideal, treballar els límits i normes, la gestió de la frustració i l'espera, tenir cura dels objectes que no ens pertanyen, aprendre a compartir i ser responsables i gaudir de munts d'activitats al voltant dels llibres i la cultura que ofereix la xarxa de biblioteques de Catalunya. Confesso, jo ja era una lectora empadernida als 7 anys, vaig ser bibliotecària a la meva escola Ferrari Guàrdia l'any 87, sóc animadora a la lectura des de 1995 i en el meu currículum està bé treballat amb la Fundació Bertelsmann en el seu programa Biblioteca Escola l'any 2002 i amb Edicions 62 promocionant la sèrie Mossegades a les biblioteques. Tingues a casa només els llibres que siguin imprescindibles per tu, els que rescataries del foc. Aquells amb els que treballes habitualment, aquells que són molt difícils de trobar o els que no hi són a cap biblioteca. La resta, agafa'ls a la biblioteca. Li dones el millor dels exemples al teu fill i li transmets pràcticament tots els valors necessaris per la convivència pacífica. I casa teva estarà molt més endreçada i el temps invertit en ordenar i netejar llibres et queda per gaudir de la lectura.
Hola, tengo una pregunta. Estoy queriendo ordenar la habitación de mis hijas y tengo un montón de manualidades que queremos ordenar y organizar y no sé cómo. Así que si me dieras algún tip o algún consejo, te lo agradecería mucho. Muchas gracias.
Guarda manualidades. La veritable importància que tenen les manualitats és el gaudi de quan les has, de quan es fa, perquè realment el resultat és bastant secundari. Aquí el que compartiré són unes reflexions perquè t'ajudin a decidir. Per qui ho estic guardant? Pels fills o per mi? Què vol l'artista? Amb artistes molt petits, nosaltres decidim, recordeu, fins als 3-4 anys. A partir dels 3 anys, decideix ell i ho respectem. Llavors, negocia si és una cosa que tu vols mantenir. Pensa molt en què vols ensenyar a la teva descendència amb aquest guardar i donar importància a les manualitats. On està realment aquesta importància de que s'hagin de guardar o no? La vida és temporal i aprendre que les coses canvien és tot un ensenyament. Llavors, tips per guardar manualitats. Jo en tinc els que més m'agraden, que són el racó museu o el racó d'exposicions, que és tenir un lloc específic on queden exposades les obres, i el magatzem, un marc que és magatzem de dibuixos. És un marc en el que per darrere hi ha un espai per emmagatzemar. Llavors tu poses l'obra exposada en el davant en el vidre i a les altres queden emmagatzemades després al darrere. Llavors, tenir-les un temps i o bé deixar-les anar o emmagatzemar-les. I una vegada a l'any revisar tot el que està emmagatzemat i decidir. Llavors, triar el millor per a guardar de l'any. Una o dues obres perquè la casa no quedi inundada. També pots fer un collage de totes les manualitats i fer-los una foto de record. Perquè recorda que en aquesta vida només ens emportem el goig de fer el que estem fent en el moment què ho fem. I obrim la segona part del podcast. Ja coneixem els tòtems de l'hivern, la primavera, els de l'estiu i avui acabem amb els de la tardor. Guiats per Mutje Kiwis, l'os gris, l'esperit guardià de l'oest. La tardor és l'estació en la que s'acaba la collita i ens preparem per a l'arribada de l'hivern. La llum es torna daurada, les fulles dels arbres canvien de colors i el taronja, el groc i el marró s'imposa a la natura. La temperatura descendeix, les hores de llum disminueixen i el ritme comença a baixar i es nota més que el moviment energètic ens porta cap a dins. El primer dels tòtems de la tardor són els balança, els nascuts a la lluna de la migració dels ànecs, amb el corb, com a tot en animal, l'herba blenera és el seu vegetal, el mineral l'heliotrop i el seu color totèmic és el marró. En una paraula, aquesta gent són els negociadors. És gent que busca l'equilibri i la millor manera de que tothom en surti beneficiat. Són adaptables, comunicatius i encantadors. Per aquesta gent és necessari vigilar de no perdre l'equilibri o tindran la tendència a passar d'un estat d'ànim a un altre en segons, el que pot ocasionar mals entesos amb la gent que els envolta. De petits, acostumen a acceptar de bon grat els canvis i són col·laboradors per naturalesa. Pertanyen al clan de l'aire, els que els fa volàtils, independents, i exceptua aquests canvis sobtats d'energia que poden crear tant mals entesos i sorpreses a la gent al seu voltant. Seguim amb els escorpí, els nascuts a la lluna que glaça. La serp és el seu tòtem animal i la paraula que els defineix és el profeta. Són gent intuïtiva, activa, mística i cautelosa. Són del clan de l'aigua, el que els fa molt sensibles i acostumen a dissimular aquesta profunda sensibilitat amb una aparença perillosa. El seu tòtem vegetal és el card marià, que és una de les herbes guaridores més antigues i versàtils, però amb unes punxes que fan por. Així són la gent serp. Poden amagar el seu càlid cor amb punxes per evitar els ser ferits. Tenen dos minerals totèmics, el coure i la malaquita. Ja coneixem les propietats conductives del coure i la malaquita és molt versàtil i utilitzada com gerros, ornaments i estàtues. La gent serp és també molt versàtil. El seu color és el taronja i els va molt bé envoltar-se de taronja quan la seva sensibilitat els porta a aïllar-se del món o treure massa punxes. I acabem amb els sagitaris, nascuts la lluna de les llargues neus, que ens porta la gent Ant. En una paraula és el mestre. Perspicaços, humanitaris, independents, competitius i audaços, la gent Ant són perseverants i molt amants de la justícia. No tindran cap problema a sortir a comunicar ben fort quan veuen una injustícia, sobretot amb la gent de la seva família. El seu tòtem vegetal és l'avet negre. És un arbre gran i elegant i molt preuat a la farmàcia, ja que té propietats antisèptiques. Els brots tendres tenen gran quantitat de vitamina C i la resina era utilitzada per fixar ossos per a la gent nativa americana. El negre és el color de la gent Ant. El seu mineral és l'obsidiana, que era molt preuat i utilitzat per les civilitzacions antigues, com ganivets, puntes de fletxa per fer objectes decoratius, joieria, miralls i estàtues. Així, la gent Ant comparteix aquesta practicitat i elegància. I ja coneixem tots els tòtems de la roda de l'any. Aquests animals que ens acompanyen i ajuden. I d'animals en parlarem al següent episodi, surfejant amb mascotes. A l'episodi d'avui hem surfejat per joguines, llibres, manualitats i queda pendent l'especial de la roba de les consultes del programa. Pots enviar la teva a l'Instagram surfejant el desordre o al WhatsApp deordenat.homes. I ens trobem aviat aquí a la Ràdio Fabra, la ràdio del poble, sempre al teu costat per recordar-te que gaudeixis de la vida en harmonia que et mereixes.